El cafè de la ràdio.
Seguim explicant moltes altres qüestions, com per exemple que uns 9.000 catalans estan diagnosticats d'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa de la qual el Partaulí diagnostica entre 2 i 4 casos cada mes. Un volum que eleva fins a les 400 persones el nombre de pacients en seguiment per aquesta patologia. Per què us expliquem tot plegat això? Doncs perquè avui es commemora el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple. De la realitat dels afectats i de com evolucionen els tractaments en parlem aquesta hora amb la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, la Rosa Marriera. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Què és exactament l'esclerosi múltiple i com la podríem definir?
Doncs mira, explicat d'una forma molt senzilla, el nostre sistema nerviós central està recobert d'una capa de mielina i per una sèrie de causes, entre elles, sobretot una causa autoimmune, aquesta capa de mielina es veu afectada i no transmet els impulsos nerviosos com els hauria de transmetre. Això provoca una sèrie de sintomatologia molt variada en funció de quina sigui l'afectació d'aquesta capa de mielina. Entre els primers símptomes ens podríem trobar doncs, la pèrdua d'equilibri, aquesta sensació que se'ns adorm una part del cos, problemes de concentració, problemes esfinterians. Aquests serien una miqueta i la visió doble, no? Com els primers símptomes que ens puguin fer pensar que hi ha una malaltia neurològica com l'esclerosi múltiple.
Com evolucionen les persones que pateixen aquesta malaltia? Perquè moltes vegades s'explica, no?, que cada persona la viu diferent, no?, i l'evolució de cada persona és molt diferent, no? No sé si hi ha alguns trets generals que sí que ens permeten explicar com evoluciona.
Sí, això està molt lligat al que et comentava abans, no? Depenent una miqueta de l'afectació i del tipus d'esclerosi múltiple que ens trobem al davant, evolucionarà d'una manera o d'una altra completament diferent, no? Per això n'anomenem la malaltia de les mil cares, perquè és tan difícil d'explicar un patró exacte d'aquesta malaltia que ens dificulta molt també poder-ho comunicar, que es pugui entendre i després, fins i tot, doncs, aquest tractament que a vegades ha de ser tan personalitzat perquè realment hi ha una dificultat en com evoluciona en cada persona. El que sí que podem dir és que la malaltia en els últims 25 anys ha fet un gir de 180 graus i sobretot gràcies a la recerca, no? Amb això hem pogut aconseguir que de no tenir cap tractament actualment tenim més de 14 tractaments sobre la taula que permeten una medicina personalitzada i que permeten precisament doncs, el control de la inflamació, no? El que nosaltres diem el que seria el control dels brots. Més difícil és ja controlar la neurodegeneració, no? O sigui, tota aquesta part que fa patir tant a les persones i que crea aquesta incertesa perquè pot derivar en una certa discapacitat.
Uh-huh. Per tant, sí que aquesta investigació ha aconseguit, entenc, treballar el mentrestant, però hi ha un punt, no?, que no l'ha pogut parar, que és la part neurològica.
Sí, després també ens trobem amb la dificultat també de cada cas en concret, no?, perquè, bueno, encara ens seguim trobant casos en els que, bueno, es van provant diferents tractaments i cap tractament acaba de donar un bon resultat, no? Llavors, ens segueix fent falta pues, seguir investigant, seguir apostant, perquè jo penso que si seguim apostant, doncs en 10 anys podríem parlar d'un gir important d'aquesta malaltia i, de fet, és un exemple, no?, com per altres malalties, per també doncs, provocar aquests girs, que al final doncs, tota la societat ho hem vist, per exemple, també amb la Covid, no?, la capacitat doncs, que hem tingut amb la recerca ben enfocada i ràpida, doncs poder canviar molt el pronòstic de les persones.
Clar, i entenc que també al final el fet de saber quan et diagnostiquen aquesta malaltia que hi ha opcions de futur, segurament en l'àmbit psicològic, que segur que deu ser molt important, també ajuda, no?, a veure que hi ha hagut un avanç en els últims anys i que per tant pots tenir alguna certa esperança.
Això és fonamental, perquè pensa que és una malaltia que afecta sobretot o que es diagnostica sobretot en persones dels 20 als 35 anys. Per tant, estem parlant d'una època en què la persona és molt jove, que està començant el seu camí, tant a nivell professional com familiar, com laboral, no?, i d'estudis. I llavors això, al final, provoca un impacte molt important, no?, sobretot aquesta incertesa de pensar, bueno, què passarà, com evolucionarà. Com tu dius, és fonamental veure, no?, aquesta visió positiva doncs, per poder-ho agafar pues això, amb optimisme i pensar que al final doncs, hem d'anar vivint el moment present, hem de pair aquesta malaltia, per això és important l'acompanyament emocional, és importantíssim informar-se, cuidar-se i a partir d'aquí, doncs, en funció de com vagi evolucionant la malaltia, deixar-se acompanyar pels que en saben i garantir que realment doncs, hi ha moltes opcions per portar una vida autònoma i una vida amb qualitat.
Clar, per exemple, en la línia del que explicàvem ara, investigadors de l'Hospital del Mar han dissenyat una eina que pot predir l'evolució de l'esclerosi múltiple a través de la intel·ligència artificial. Entenc que qüestions com aquestes són essencials, no?
Són importantíssimes i a mi aquest tema doncs, em sembla molt interessant perquè la intel·ligència artificial a vegades no tendim a parlar-la sempre amb la part pessimista i negativa, no? Però també té molts aspectes positius i un d'ells és el tema de la salut, no? Com ens pot ajudar doncs, a gestionar totes aquestes dades que tenim i que ens poden permetre doncs, afinar molt més a l'hora del tractament, a l'hora de fer aquesta medicina personalitzada que parlàvem, per saber no, en l'històric com han evolucionat altres persones i, per tant, poder afinar més en cada una de les persones que reben un tractament i saber, doncs, en funció del perfil d'aquesta persona físic, emocional, de salut, doncs com pot evolucionar qualsevol dels tractaments que se li puguin aplicar.
Clara, estàvem parlant de la recerca, no? Cap on va aquesta recerca? O dit d'una altra manera, cap on creieu que hauria d'anar aquesta recerca? És a dir, cap on aniria molt bé que pogués anar aquesta recerca i que pogués descobrir?
Bueno, lo fantàstic seria la remilianització, no?
Ui, que és difícil, aquesta... això.
Clar, o sigui, el que comentaven enllaçant amb el del principi, no? Recorda't que t'he dit, no?, que és la capa de mielina... la que es veu afectada, no?, i que no pot transmetre els impulsos nerviosos, no? Llavors, imagina't que fóssim capaços de tornar a recuperar aquesta mielina perduda. Això voldria dir que es recuperen totes les capacitats. Per tant, bueno, aquesta seria la gran aspiració i, bueno, de moment encara hi som una miqueta lluny d'aquest punt, però es van fent avenços i, bueno, hi tenim moltíssimes coses sobre la taula, no?, també... el tema del descobriment de la causa, no?, lligada també, entre d'altres, al virus de l'Epstein-Barr, doncs també ens ha obert una línia de recerca amb el tema de les vacunes. Per tant, bueno, hi ha moltes línies obertes i confiem en que podrem seguir investigant i que l'esclerosi múltiple serà un exemple d'un abans i d'un després en el tractament d'una malaltia molt complexa.
Perquè, a més, donaria ales per moltes altres malalties, no?, que estan en una situació similar com aquesta. En una jornada com la d'avui, què és el que voleu reivindicar?
Bueno, avui, com a fundació, ens unim al que és el moviment internacional del Dia Mundial, que, sobretot, doncs, volem parlar del diagnòstic, no?, de la importància que té aquest diagnòstic, que sigui ràpid, perquè això ens permetrà tractar ràpid, que, a més, la persona estigui ben informada doncs per poder doncs, fer aquest coneixement del que és la pròpia malaltia i aquesta gestió emocional. I, per tant, la nostra reivindicació és aquesta, no?, que cada cop es conegui més el que és l'esclerosi múltiple, que qualsevol, o sigui, s'ha de fer més sensibilització i que les persones coneguin doncs, també a nivell ciutadà doncs, quins poden ser aquests símptomes, que és una miqueta els que hem esmentat al principi, i que els puguin posar en alerta de que pugui ser una malaltia neurològica i de quan vagin al seu metge d'atenció primària doncs s'hi puguin posar sobre la taula i que els pugui derivar amb un neuròleg que ràpidament amb una prova de ressonància magnètica els hi podria diagnosticar.
Acabo preguntant-te per Sabadell i pel Mollet per l'esclerosi múltiple. No sé si tenim data i si podem confirmar que Sabadell serà un any més.
I tant que serà. O sigui, Sabadell és una de les posicions fonamentals en aquest Mollet perquè sempre hi tenim doncs, totes les piscines adherides, són no sé, 4 o 5 piscines enormes que a més doncs, es mobilitzen aquell dia per l'esclerosi múltiple i que ens donen suport i que sensibilitzen amb la malaltia, no? Per tant, hi són perquè ja estan adherides, o sigui que aquest 14 de juliol ens hi tornarem a trobar.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tot plegat a la Rosa Marriera, la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.